Seguim en directe a Catalunya Informació les compareixences del conseller d'Interior en funció en Joan Ignasi Elena, el director general dels Mossos Pere Ferrer i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra Eduard Sallent.
De Triunf, no sé si nos puede contar dónde estaban esos drones. También no sé si hubo un problema de comunicación con los Mossos que estaban en Arc de Triunf, porque muchos, bueno, afirman también los que estaban de paisano que hubieron problemas de comunicación para hacer el seguimiento del coche. No sé si, por ejemplo, repetirlo de si se les pasó por la cabeza que pudiera huir. Por ejemplo, Laura Borràs dijo que él no se le dejaría detener. No sé si eso les hizo dudar. Y también las órdenes de detención, ¿por qué estaban después de que él diera su speech, digamos? Gracias.
La primera era
sobre cómo están los dos Mossos detenidos.
Sí, en relación con la situación de los dos Mossos detenidos, decir que su abogado presentó un habeas corpus. Como saben ustedes, es una institución que tiene como finalizar garantizar que la detención que se ha producido de una persona es acorde a ley y que además el trato que pueda tener también lo sea. En este sentido, decirles que la juez que conoció los dos procedimientos dirimió que las detenciones son acorde a ley, por tanto, son legales, contrariamente a lo que se ha manifestado en algunos...
Doncs fins aquí la compareixença en directe del conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i la cúpula dels Mossos d'Esquadra, el director de la policia Pere Ferrer i el comissari en cap Eduard Sallent, per explicar el dispositiu policial d'ahir. El conseller d'Interior ha carregat contra Carles Puigdemont i l'acusa de voler dinamitar el ple d'investidura, mentre que la cúpula del cos ha admès que hi va haver desencerts en l'operació policial, que s'investigaran els fets, però neguen que s'hagi fet el ridícul. A més, també asseguren que no es va pactar en cap moment la detenció de Carles Puigdemont.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Ara passen 3 minuts de la 1 del migdia. Carles Puigdemont va camí de Waterloo a Bèlgica, segons ha sabut Catalunya Ràdio. Va marxar ahir després de l'acte a l'Arc de Triomf. Ho ha confirmat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
Le puedo confirmar que ha salido del Estado español, eso sí.
Ha sortit avui, en va sortir ahir?
No, ayer.
O sigui, ahir va marxar de l'acte d'Arc de Triomf i va sortir de l'Estat espanyol immediatament.
Yo no he dicho eso, pero he dicho que ayer ha salido.
Doncs, segons us pot avançar Catalunya Informació, Puigdemont era a Catalunya des de dimarts. Boye ha apuntat que la intenció era assistir al ple, però que van acabar variant l'estratègia.
La intenció era ser president de la Generalitat, assistir al pleno investidura, venir a Barcelona, en todo caso, y en función de las circunstancias, pues las tácticas se van variando. Evidentemente, el presidente lo que tenía que hacer era demostrar, como ha demostrado, que no tenía ningún miedo en entrar en el Estado.
Boye assegura que no hi havia cap pacte amb els Mossos, tot i que els van temptejar.
En absoluto, no ha habido ningún pacto y ese es un relato interesado que también sabemos de dónde viene y quiénes lo han tratado de instalar. Sí he sido partícipe porque a mí en el mes de junio Mossos se puso en contacto conmigo para ver si existía esa posibilidad. Yo, después de consultarlo con mi defendido, informé de que no existía esa posibilidad en caso de no aplicarse la ley de amnistía.
Diu que demostra que no tenia cap por d'entrar a l'estat espanyol i ha carregat contra Interior per haver destinat recursos públics a un dispositiu policial propi de la lluita antiterrorista. I Toni Comín ha defensat l'actuació d'ahir de Carles Puigdemont. L'eurodiputat de Junts assegura que va ser admirable i que l'expresident va complir amb allò a què s'havia compromès, tornar de l'exili per la investidura sense deixar-se detenir. En una piulada a X, Comín afirma que dirigir al Parlament hauria estat entregar-se a la policia i acusar els Mossos de col·laborar amb el cop d'estat, diu, del Suprem, per detenir Puigdemont i de desplegar un dispositiu delirant. Doncs Pablo Llarena mou fitxa i demana explicacions de per què Carles Puigdemont no va ser detingut ahir. El jutge del Suprem ha enviat dues providències, una als Mossos d'Esquadra i l'altra al Ministeri de l'Interior, per saber els detalls de l'operació policial planificada. Per la seva part, Fèlix Bolaños en responsabilitza els Mossos. Madrid, Jordi Prescó.
Tot estava a punt ahir al Tribunal Suprem perquè el jutge Pablo Llarena s'hi personés tan bon punt Carles Puigdemont fos detingut, una detenció que òbviament no es va produir i que suposa un fracàs des d'un aspecte tècnic policial, segons el mateix jutge. Per això Llarena es dirigeix tant als Mossos d'Esquadra com al Ministeri de l'Interior. Els exigeix informes que incloguin tots els detalls i que l'ajudin a entendre per què Puigdemont no és ara mateix davant seu al Suprem. Llarena vol saber quin era l'operatiu inicial previst, quines van ser les ordres dictades al llarg del dia d'ahir i per què no se'l va detectar a la frontera, tant a l'hora d'entrar com a la de sortir. El jutge instructor del Suprem va més enllà i demana saber noms i cognoms dels agents responsables del disseny de l'operatiu i també dels que el van aprovar. El PP no vol esperar-se, però, aquests informes i exigeix ja responsabilitats al govern de Sánchez. Dolors Montserrat ha assenyalat tres persones.
El responsable és el president Sánchez, per això demanem la compareixença del president Sánchez immediatament en el Congrés dels Diputats i per això demanem el cessament immediat del ministre d'Interior, Marlaska, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mentrestant, el govern espanyol s'espolsa responsabilitats. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, mira cap als Mossos.
És un operatiu policial que corria a cargo de los Mossos. Són la policia competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
La de Bolaños és, de fet, la primera reacció d'un membre del govern espanyol a tot l'afer Puigdemont després que mantingués silenci durant tot el dia d'ahir.
Mig quart passa de la una del migdia. A hores d'ara, el president electe, Salvador Illa, i el president sortint, Pere Aragonès, estan reunits a la Generalitat per fer el traspàs institucional de les principals carpetes obertes i dels reptes de país. Illa prendrà possessió del càrrec demà al migdia. El PSC tornarà a tenir la presidència de la Generalitat després de 14 anys de governs independentistes. Ahir, el socialista Salvador Illa va ser investit president amb el suport d'Esquerra i els Comuns, que li van donar la majoria absoluta de 68 diputats en un ple eclipsat per la tornada i fugida de Carles Puigdemont. Illa prendrà possessió demà a les 12 al Palau de la Generalitat. Mentrestant, aquest divendres, el president sortint, Pere Aragonès, s'ha acomiadat amb una carta dirigida als treballadors públics. Assegura que ostentar la presidència de Catalunya és el millor honor que tot català pot tenir. Aragonès diu que s'acomiada amb la tranquil·litat de la feina feta i la satisfacció afegeix de deixar el país millor de com el va trobar. Ara Aragonès es retirarà de la primera línia política, tal com va anunciar després de la patacada electoral del 12 de maig.
Catalunya Informació.
Avui ha de passar a disposició judicial el director del Centre Esportiu Municipal H2O de Canet de Mar com a suposat autor d'abusos sexuals a joves de 15 a 17 anys en les mateixes instal·lacions. Els Mossos d'Esquadra confirmen que el van detenir dimarts després de rebre 3 denúncies. Canet de Mar, Marta Vallès.
La notícia l'avançava a La Vanguardia, que recull que els treballadors del centre expliquen que el detingut sempre s'envoltava de clients joves amb qui establia relacions d'amistat més enllà del que seria apropiat per part del director de les instal·lacions. declaracions. Detallen que passava moltes estones amb aquests joves a la piscina i també a la zona de fitness. L'home l'han detingut per suposats abusos sexuals arran de 3 denúncies de persones vinculades al centre esportiu. A més de gestionar aquest centre, també treballen diferents mitjans de comunicació, ràdios i televisions privades com a col·laborador. El diari apunta que hauria pogut convèncer els joves perquè es fessin fotos despullats a canvi d'ajudar-los a aconseguir una feina a la televisió.
Els Mossos han detingut a Torrebesses, al Segrià, un noi menor d'edat per suposats tocaments a una noia també menor d'edat. L'agressió hauria passat durant el cap de setmana. Lleida, Noèlia Caselles.
La detenció es va fer dimarts i, segons confirmen els Mossos d'Esquadra, tant l'agressor com la víctima són menors d'edat. Els fets haurien passat diumenge al municipi de Torrebesses, on se celebrava la festa major, tot i que no se sap si van ser en el marc d'aquesta festa. La noia va presentar denúncia i la policia va detenir el noi, que va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. El jutge l'ha deixat en llibertat vigilada i li ha prohibit, això sí, comunicar-se i apropar-se a la víctima.
Catalunya Informació.
Israel ha acceptat reprendre les negociacions per a un alto el foc a Gaza. El govern de Benjamin Netanyahu enviarà el proper dijous, dia 15, una delegació negociadora a un lloc encara per determinar, que podria ser Doha o el Caire, per concretar els detalls del possible acord. Això mentre els atacs sobre Gaza continuen amb una vintena de morts en un nou atac israelià a Khan Yunis, al sud-oest de la franja, i on ha començat una altra incursió terrestre. Enviats especials a Haifa, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Malgrat els nous bombardejos a Gaza, que aquest matí han deixat noves víctimes, el govern de Benjamin Netanyahu enviarà el proper dijous una delegació per a reprendre les converses, previsiblement a El Caire, tot i que encara no s'ha confirmat. Els mediadors, i especialment els Estats Units, intenten que en les converses sobre Gaza en marxa es pugui contenir la resposta de l'Iran i els seus aliats per les morts de líders de Hamas i Hezbollah. A Haifa, la principal ciutat del nord d'Israel, amb 600.000 habitants en l'àrea metropolitana, es preparen, però, per a un possible atac i han reduït les matèries perilloses de la seva important indústria química. Ens ho explicava així el portaveu municipal, Elira Tal.
Des de la setmana passada han reduït el material químic de les fàbriques i el port, perquè si els míssils del Líban impactessin en les fàbriques de Haifa, seria com una bomba nuclear. El dany a tota l'àrea seria molt gran.
La ciutat, a només 40 quilòmetres de la frontera libanesa, ha condicionat més d'un centenar de refugis públics per protegir-se d'un possible atac.
3 minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. Joe Biden participarà per primer cop a la campanya electoral de Kamala Harris dijous que ve. La reaparició del president dels Estats Units al costat de la candidata demòcrata a la Casa Blanca arribarà gairebé un mes després que Biden es retirés de la cursa. Assumir així el mal que li va fer el debat televisat amb Donald Trump el dia 15, Harris i Biden participaran en un míting a l'estat de Maryland, proper a Washington. No estava previst que se'ls veia junts fins a la convenció del Partit Demòcrata, que començarà el 19 d'agost a Chicago. El calendari electoral de les properes setmanes als Estats Units també té una nova cita confirmada. El candidat republicà Donald Trump ha acceptat enfrontar-se amb Kamala Harris el 10 de setembre en un debat televisat a la cadena ABC, tal com volia la vicepresidenta nord-americana. L'expresident, però, vol fer dos debats més durant el mes de setembre. Segons els últims sondejos, Harris no només està aconseguint retallar l'avantatge que Trump tenia quan era Biden el candidat, sinó que diverses enquestes li donen la victòria. I la Xina recorre a l'Organització Mundial del Comerç la decisió de la Unió Europea d'aplicar taxes a les importacions de vehicles elèctrics xinesos. Brussel·les va anunciar que aquest tipus de vehicles passarien de pagar un 10% de drets de duana a un 38%, perquè acusa Pequín d'haver afavorit il·legalment els fabricants de cotxes elèctrics. El govern xinès considera que la decisió de la Unió Europea viola les regles del comerç mundial. La Xina és el primer exportador d'automòbils a nivell mundial i l'últim any ha doblat les exportacions al Japó. A Europa, les marques xineses venen cada vegada més gràcies als seus preus competitius. I encara un apunt, abans d'obrir àrea de servei, després de presentar un concurs de creditors ara fa uns mesos, l'administració concursal de la cadena de sabateries Maripaz ha presentat un expedient de regulació d'ocupació. L'ERO afectaria a tota la plantilla, 276 treballadors, i suposaria el tancament de les 54 botigues físiques que té arreu de l'Estat i de la plataforma de venda online. Els arguments per presentar aquest procediment d'acomiadament col·lectiu són la gran baixada de la demanda dels seus productes i l'increment de les pèrdues econòmiques de la companyia. De fet, la cadena de sabateries Maripaz arrossega un deute de 21 milions d'euros i ja havia presentat dos concursos de creditors, el 1916 i el 2016 i el 2019. El període de negociació entre l'empresa i els representants dels treballadors per establir els termes de les indemnitzacions ja ha començat. Fonts sindicals també afirmen que sobre la taula hi ha l'oferta d'un comprador que estaria interessat a quedar-se una vintena de botigues i mantenir un centenar de treballadors. En punt, un quart de dues, obrim àrea de servei. Situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Algunes complicacions a l'autopista AP7 i a retencions de la Jonquera fins la frontera, un parell de quilòmetres en direcció França, però la cua continua a l'altra banda de la frontera, a l'autopista A9 fins al Voló en sentit nord. També en aquesta zona hi ha retencions a la carretera Nacional 2, aturades de la Jonquera fins al nucli del Pertús en direcció a la frontera, i aquí també continuen les retencions a l'altra banda del punt fronterer. Al nord també hi ha cua a la C31, entre qual té Torroella de Montgrí en sentit nord. Pel que fa a incidències, es fa pas alternatiu a la TP7225 a Reus a causa d'un accident, provoca retencions en totes dues direccions. Aturades a l'autovia A2 a l'altura del Carràs, al Segrià, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha un altre vehicle avariat des d'ahir a la tarda a l'autopista AP7 a Castellet i la Gornal en sentit nord, que talla un carril, però no provoca retencions. I també hi ha cues per obres a la C17 a l'altura de Canovelles en sentit sud, i a la ciutat de Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció al Nus del Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit Trinitat. A la Ronda Litoral ja hi ha circulació lenta des de la zona Fòrum i fins la Barceloneta, en direcció Llobregat, i també de passeig de la zona Franca a Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació al punt de les dues al Catalunya migdia.
Previsió del temps per les pròximes hores amb en Gori Massip.
Es manté el cel serè arreu de Catalunya amb unes temperatures que es van enfilant, ja arriben les més elevades al voltant dels 33-34 graus i de fet superaran els 35 al llarg d'aquesta tarda a molts punts de l'interior i podríem fregar o assolir els 40 localment, sobretot cap a les comarques de Ponent i la Franja de Ponent també. Un avís activat en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteix d'aquesta calor intensa tal a l'Alt Baix Empordà com a les comarques del Pla de Lleida, tot plegat amb una tarda de sol i tan sols algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, que tot estirar podrien deixar algun xàfec, algun ruixat aïllat i de curta durada. Una tònica de temps molt semblant la que ens espera aquest proper cap de setmana, amb sol al matí, algun núvol baix matinal a la costa fruit d'aquesta pròpia xafogó que també s'anirà mantenint, i a la tarda aquestes nuvolades que tot estirar deixarien algun xàfec, com dèiem, local i aïllat.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
El port de la Selva, a l'Alt Empordà, continua sortint aigua salada per les aixetes i no es pot fer servir ni per beure ni per cuinar. Tot i això, ja ha acabat la perforació d'un pou d'urgència i des de l'Ajuntament confien que a poc la situació es vagi normalitzant. Girona, Fèlix Martín.
Una normalització del servei imprescindible en plena temporada turística quan es multiplica el consum d'aigua. Però l'aigua d'aquest nou pou surt també avui encara molt salada, s'haurà d'omplir el dipòsit municipal i després filtrar-la a la dessaladora del poble. El procés no és ràpid, segons ha dit aquest matí a Catalunya Informació l'alcaldessa del Port de la Selva, Lídia Ferrer.
com que avui començarà a arribar gent contínuament avui, demà passat, i si estiren aigua, doncs no sabem el volum del dipòsit, si pujarà ràpid, si es mantindrà. Ho tenim tot penjant d'un fil, perquè la instal·lació que s'ha fet ara, de moment, és una mica així d'urgència, diguem. No volem tirar coets i no volem que la població tingui la sensació de que quan s'engegui la desaladora, de que ja és tot passat, aquesta crisi, perquè no podrem dir que està passada fins a finals d'agost.
I insisteix en la idea de no malbaratar l'aigua, encara que es normalitzi la situació en els pròxims dies.
L'assumpte no està passat, la crisi no ha acabat. I hem d'anar amb molta precaució, hem d'anar de vigilar molt el malbaratament de l'aigua, sobretot els propers dies, quan l'aigua comenci a ser ja més apta pel consum, que no comencem a estirar, a regar jardins, a fer un ús que no sigui pròpiament el necessari.
Dilluns a la nit es va embussar un dels dos pous que abasteix el poble i per això s'ha perforat un altre pou d'urgència. Ara hi ha aigua corrent, però és molt salada i només se'n recomana l'ús per rentar, la dutxa o el lavabo.
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici incrementa la vigilància mitjançant helicòpters i drons per evitar els banys a dins l'espai natural. L'onada de calor està disparant aquest any el nombre de visitants que fan aquesta pràctica prohibida. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Una pràctica prohibida per les grans afectacions que provoquen al medi ambient, tal com explica el director del parc, Lluís Florit.
Entenem que ara amb les onades de calor que estem patint pot semblar agradable poder-se banyar en un estany d'alta muntanya, però en el cas dels espais naturals protegits i el Parc Nacional com a tal, no es pot pels efectes que té a nivell de la fauna i de l'ecosistema d'espècies, a nivell de l'aigua, terbolesa, afecten les cremes que portem de protecció solar, això afecta molt als amfibis, hi ha bastants aspectes importants que cal tindre en compte.
Per això s'ha incrementat la vigilància mitjançant drons i helicòpters dels agents rurals, tant per donar informació com també per posar sancions.
Es fan accions directament físicament sobre el terreny per part del cos d'agents rurals i també amb vols d'helicòpter del cos d'agents rurals. També es fa revisions de tot l'àmbit del parc. Primer, aquesta sensibilització a nivell de l'usuari, informar-los correctament i que sàpiguen que no es pot fer, i si pel que sigui doncs ja hi ha gent que està fent un mal ús, doncs en aquest cas realitzant la denúncia.
I és que a més de perjudicar els ecosistemes, aquests comportaments afecten també a diversos projectes de recerca científica sobre clima, biodiversitat i territori que s'estan fent a dins del parc.
La Fiscalia de Tarragona demana 4 anys de presó per a Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, i 3 anys i mig pel seu pare pel cas d'alçament de béns. El Ministeri Públic considera que van fer un camí de nom de diverses propietats de Peral per no haver d'indemnitzar la família de la víctima del crim. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La Fiscalia, que investiga un possible delicte d'alçament de béns, considera que tant Rosa Peral com el seu pare, Francisco Peral, van actuar conjuntament per canviar de nom la meitat d'un habitatge de Vilanova i la Geltrú, un cotxe i una moto propietat d'ella, que els va cedir gratuïtament al seu pare amb l'objectiu de quedar-se sense patrimoni per no haver de pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez, que va ser assassinat per Peral i Albert López. El cas arrenca amb una querella presentada per la família de la víctima en considerar que amb aquest canvi de prioritat, Peral pretenia declarar-se insolvent a l'hora d'assumir la indemnització. Segons escrit de Fiscalia, els canvis de titularitat es van fer entre la primera sentència de l'Audiència de Barcelona pel crim de la Guàrdia Urbana i la resolució del Tribunal Suprem que la confirmava. En aquella primera sentència es reclamava als dos condemnats el pagament de la responsabilitat civil que conjuntament es fixava en 885.000 euros. Pel fiscal, ella és l'autora dels fets, mentre que el pare el considera cooperador necessari i reclama la nul·litat d'aquests canvis de titularitat perquè Peral pugui indemnitzar la família de la víctima.
7 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Aquest cap de setmana, l'estació d'esquí de Port del Comte, al Solsonès, es converteix en una gran pista de ball. Durant 3 dies s'hi celebra el Paral·lel Festival, un certamen especialitzat en música electrònica d'avantguàrdia. Corresponsal al Solsonès, Eloi Barrera.
A l'hivern, el Port del Comte sona així. Però aquest cap de setmana la banda sonora serà molt diferent. Música ambient, techno i electrònica experimental d'una quinzena d'artistes cèlebres d'aquests gèneres, com els italians Voices from the Lake, el suec Anthony Linnell o el japonès Toki Fuko. El Paral·lel Festival és un certamen molt especialitzat i que fuig de la massificació, amb un aforament de 2.000 persones, com explica el coorganitzador Félix Beltrán.
Però fer-hi un tipus de festival diferent, un tipus
de festival més petit, més amable amb el públic, on no hagis de fer cues, on te trobis amb la gent regularment, no et perdis del teu grup d'amics, perquè l'experiència dels assistents pugui ser el més còmoda possible, no? És una de les màximes del festival.
La programació dura 30 hores i es fa en un sol escenari. La majoria d'assistents al Parallel Festival són estrangers i s'instal·laran en un càmping de luxe, en autocaravanes o a l'hotel de les pistes d'esquí.
Sense cap mena de dubte, un entorn increïble per fer un festival que destaca, més enllà de la seva programació, per la localització on se celebra, no? És una cosa que tot el públic que ve de fora valora i...
S'ha organitzat un bus llançador des de Barcelona per reduir l'impacte ambiental. Qui pugi en vehicle privat al festival pagarà una taxa verda que es destinarà a l'Associació de Defensa Forestal del Port del Comte.
Els esports.
D'ara i fins a dos quarts, l'actualitat esportiva amb Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Continua la jornada olímpica pels esportistes catalans.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Fa uns 25 minuts acaba de començar el partit entre Espanya i Itàlia masculí de waterpolo, un enfrontament amb 7 catalans i que servirà per decidir les posicions del 5è al 8è lloc en aquests Olímpics. Si Espanya guanya, podria optar al 5è lloc. Si perd, haurà de disputar el partit pel 7è i 8è lloc. Però de moment les coses van bé pel combinat, com hem dit, amb 7 catalans, perquè guanya per 6-1 a Itàlia quan estem al segon període. D'altra banda, fa pocs minuts ha competit Alberto Ginés a la final d'escalada i, de fet, encara està durant aquesta final, però l'atleta asturià ja sap que quedarà 7è en aquesta gran final d'escalada, i és que ha fet una molt mala prova de blocs i tot el seu gran rendiment a la prova de dificultat l'ha deixat molt lluny de les places del podi. Un Alberto Ginés, per cert, que està entrenat pel català David Macià. D'altra banda, aquest matí la lleidatana Berta Segura ha quedat eliminada a les sèries dels 4x400 amb l'equip espanyol d'atletisme. En la jornada matinal d'avui, Segura i les seves companyes han fet el 5è millor temps a la seva sèrie, però l'altra sèrie ha anat més ràpida i ella i el seu equip han quedat fora de la final. Tot plegat el dia que hem sabut que s'han acabat els Jocs Olímpics per Noah Lyles. L'atleta nord-americà va córrer ahir amb Covid la prova dels 200 metres i aquesta matinada ha més un comunicat anunciant que no participaria amb els Estats Units aquest vespre a la final del 4%. Això en una jornada amb tres opcions catalanes de medalla. Comencem amb l'única possibilitat d'or. Aquesta tarda a les 6, final masculina de futbol entre Espanya i França al Parc dels Prínceps, un partit que compta amb 7 catalans i altres futbolistes de clubs de Catalunya. Aquest és el cas del jugador del Girona, Abel Ruiz.
Es algo que puede ser histórico y que hemos luchado mucho, ¿no? Llevamos 40 días concentrados y es mucho esfuerzo, ¿no?, el que llevamos, y que era nuestro sueño, ¿no?, el poder estar en una final olímpica y estamos, ¿no?, y contentos de todo el trabajo que llevamos durante todos estos 40 días.
Passant a l'altra competició de futbol, la femenina, avui la selecció espanyola amb 5 catalanes es juga al bronze. A partir de les 3 de la tarda, Espanya juga contra Alemanya i en parla l'ex blaugrana Jennifer Hermoso.
Estuvimos muy jodidas, fue una noche muy dura, bastante larga. Tenemos que sentirnos privilegiadas, aquí a nadie nos ha regalado nada y jugar para ganar un bronce creo que es una de las cosas más bonitas que nos está pasando ahora y nos puede pasar en nuestra vida deportiva, así que tenemos que estar con la cabeza bien alta, con todas las ganas del mundo, porque vuelve a ser otra final para nosotras.
I per últim, partit d'handbol masculí sense decidir medalles, però amb opció d'assegurar-se en una, perquè Espanya avui juga contra Alemanya amb 3 catalans buscant un lloc a la gran final. Unes semifinals que començaran a 4:45 de la tarda i, per tant, una victòria, com dèiem, garantiria medalla. Mentrestant, fora dels jocs, Dani Olmo s'ha acomiadat a les xarxes del Leipzig, al seu club. El proper pas del català, que ja hem vist a les oficines del Barça, doncs és precisament fer oficial el seu fitxatge i convertir-se en nou jugador blaugrana.
Catalunya Informació.
Ja a la tarda, a 8:15, entra en competició el duo de natació artística amb la catalana Iris Tió i l'andalusa Elisa Osoguina. Tió parlava de com era la seva rutina en una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio abans dels Jocs i també parlava on de qui eren les seves referents.
No, em fa sentir bé, al contrari, em motiva i m'agrada perquè per mi és un somni com arribar sempre a lo més alt i jo volia ser com la Gemma, com la Ona, com l'Andrea Fuentes. Llavors, per mi, és guai que m'ho diguin i em motiva.
D'altra banda, aquest vespre hi ha 8 finals d'atletisme. Més enllà del 4% masculí que hem comentat, sense Noah Lyles, i destaquem la final del triple salt masculí, on hi participa l'atleta del Barça d'origen cubà, Jordan Díaz. Avui també, per cert, hi haurà les semifinals femenines de bàsquet, Austràlia, Estats Units i França, Bèlgica. Per cert, Estats Units i França, que s'han convertit en els finalistes masculins. I l'altra cita del dia destacada és a les 11 de la nit, perquè allà tenim el combat de boxa per l'or entre l'algeriana Iman Khelif, centre de polèmica durant molts dies en els jocs, i la xinesa Yang Liu. I per cert, avui a partir de les 4 entra en joc el breaking, una disciplina que, recordem, s'estrena en uns Jocs Olímpics. Com hem dit, començarà a les 4 amb la prova de les Big Girls, que és la prova femenina. I al marge dels jocs, havent comentat l'actualitat de Dani Olmo, parlem del Barça de bàsquet, perquè el club ha anunciat que viatjarà a Hangzhou, a la Xina, aquesta pretemporada. Serà una gira del 29 d'agost fins al 5 de setembre amb dos amistosos. Primer contra els Beijing Ducks, l'1 de setembre, mentre que el dia següent, el dia 2, disputarà un derbi català contra el Bàsquet Girona. I parlant del Girona, però en aquest cas de futbol, recordem que aquest vespre l'equip de Mitchell juga un amistós a 9:15 hora catalana al camp del Newcastle anglès.
Són 2:15. Informacions destacades fins ara. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, carrega contra Carles Puigdemont i l'acusa de voler dinamitar el ple d'investidura. La cúpula del cos ha admès que hi va haver desencerts en l'operació policial i que s'investigaran els fets, però neguen que s'hagi fet el ridícul. A més, també asseguren que no es va pactar en cap moment la detenció de Puigdemont. Mentrestant, Gonzalo Boye assegura a Catalunya Informació que Carles Puigdemont va camí de Waterloo i que era a Catalunya des de dimarts. L'advocat assegura que amb l'acció d'ahir l'expresident va demostrar que no tenia cap por de venir. I des del Tribunal Suprem, Pablo Llarena demana explicacions de per què Carles Puigdemont no va ser detingut ahir. El jutge del Tribunal Suprem ha enviat dues providències, una als Mossos d'Esquadra, l'altra al Ministeri de l'Interior, per saber els detalls de l'operatiu policial. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, critica que la jugada d'ahir de Puigdemont no va portar res de bo a la societat catalana. A partir d'ara us explicarem que els bombers treballen amb 11 dotacions en un incendi en una nau del polígon Ruanes de Puigpelat, a l'Alt Camp. S'ha evacuat la nau, on el foc crema una línia de fabricació, no consta en ferits. També anirem cap a Bolívia, on la fiscalia imputa tres jesuïtes, un d'ells nascut a Barcelona, per l'encobriment d'un cas de pederàstia. Els fets van ocórrer el 1961, quan el capellà d'origen valencià Alejandro Mestre, mort el 1988, va abusar d'un menor d'edat quan era arquebisbe de La Paz. L'Ajuntament de Barcelona ha intensificat les inspeccions als pisos turístics il·legals. Durant la primera quinzena de juliol s'han fet inspeccions en 134 pisos i se n'han precintat 8. També ha detectat 10 xarxes mafioses amb molta activitat que llogaven pisos turístics sense llicència. Parlarem de les produccions catalanes que formen part de la 12a edició del Danseu Festival, que arrenca avui a les Piles, a la Conca de Barberà. Els organitzadors esperen arribar als 3.000 espectadors i també anirem a la ciutat eslovaca de Prešov, que acull la 36a edició de l'Adi Folk aquest cap de setmana. Més de 600 persones portaran la cultura popular catalana a aquest aplec internacional amb mostres de sardanes, castells, gegants o habaneres.
Catalunya Informació.
Esports, Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Als esports destaquem que estem pendents de Dani Olmo, perquè el jugador català ha publicat un missatge a les seves xarxes socials acomiadant-se del Leipzig. A més, ja se l'ha vist a les oficines del Barça i podríem dir que el seu anunci per com a nova incorporació del conjunt blaugrana és imminent.
I pel que fa al temps, després d'un matí tranquil, a la tarda la calor tornarà a ser intensa, màximes de fins a 40 graus a les comarques de Ponent i molta xafogor a la costa, tot plegat amb sol i algunes nuvolades de tarda al Pirineu que poden deixar escapar algun xàfec aïllat. Ara passen gairebé 4 minuts de 2:15 del migdia.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
De seguida ampliarem l'actualitat política abans d'informar-vos que els bombers treballen en 11 dotacions en un incendi en una nau del polígon Ruanes de Puigpelat a l'Alt Camp. S'ha evacuat la nau on el foc crema una línia de fabricació. L'avís al 112 s'ha donat quan passaven pocs minuts de les 12 i, segons les primeres informacions, no hi consten ferits. Els bombers treballen tant a l'exterior com a l'interior de la nau per extingir les flames que han provocat una columna negra de fum ben visible. Com us hem estat informant al llarg d'aquest migdia, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, acusa Carles Puigdemont i el seu entorn de no ser lleials amb el cos policial i de voler dinamitar el ple d'investidura. Sobre l'operatiu policial, assegura que estava ben dimensionat, que se'l va intentar detenir, però que ningú s'esperava que l'expresident actués de manera tan poc responsable.
Els tres operatius estaven dimensionats i el que sí que no estaven, no preveien, era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país.
Tant Elena com el director de la policia, Pere Ferrer, han sortit en defensa del cos i han lamentat que la policia se situï en el centre del debat polític.
Situar a la policia com a responsables, per excés o per defecte, dels problemes polítics no resolts és un mal negoci per la policia, és un mal negoci pel país. És un mal negoci per Catalunya.
Per la seva banda, el comissari en cap, Eduard Sallent, ha negat qualsevol tipus de negociació amb Puigdemont i ha assegurat que no donen per bones les informacions que els situen fora de l'Estat. A més, no descarta que hi pugui haver més Mossos implicats en la fugida de l'expresident i considera inadmissibles aquestes actuacions.
No mereixen vestir el nostre uniforme. Que no només van dificultar la detenció del senyor Puigdemont, sinó que, a més, amb la seva intervenció han posat en dificultats a la resta dels seus companys. Això no ho fan els policies.
Sobre les càrregues amb gas pebre, assegura que van actuar amb contundència per la violència i la pressió sobre els agents. I mentrestant, Gonzalo Boya assegura a Catalunya Informació que Carles Puigdemont va camí de Waterloo i que era a Catalunya des de dimarts. L'advocat assegura que amb l'acció d'ahir l'expresident va demostrar que no tenia cap por de venir. Pablo Llarena mou fitxa i demana explicacions de per què Carles Puigdemont no va ser detingut ahir. El jutge del Suprem ha enviat dues providències, una als Mossos d'Esquadra i l'altra al Ministeri de l'Interior, per saber els detalls de l'operació policial planificada. Per la seva part, Fèlix Bolaños en responsabilitza els Mossos. Madrid, Jordi Brascó.
Tot estava a punt ahir al Tribunal Suprem perquè el jutge Pablo Llarena s'hi personés tan bon punt Carles Puigdemont fos detingut, una detenció que òbviament no es va produir i que suposa un fracàs des d'un aspecte tècnic policial, segons el mateix jutge. Per això Llarena es dirigeix tant als Mossos d'Esquadra com al Ministeri de l'Interior. Els exigeix informes que incloguin tots els detalls i que l'ajudin a entendre per què Puigdemont no és ara mateix davant seu al Suprem. Llarena vol saber quin era l'operatiu inicial previst, quines van ser les ordres dictades al llarg del dia d'ahir i per què no se'l va detectar a la frontera, tant a l'hora d'entrar com a la de sortir. El jutge instructor del Suprem va més enllà i demana saber noms i cognoms dels agents responsables del disseny de l'operatiu i també dels que el van aprovar. El PP no vol esperar-se, però, aquests informes i exigeix ja responsabilitats al govern de Sánchez. Dolors Montserrat ha assenyalat tres persones.
El responsable és el president Sánchez, per això demanem la compareixença del president Sánchez immediatament en el Congrés dels Diputats i per això demanem el cessament immediat del ministre d'Interior, Marlaska, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mentrestant, el govern espanyol s'espolsa responsabilitats. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, mira cap als Mossos.
És un operatiu policial que corria a cargo de los Mossos. Són la policia competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
La de Bolaños és, de fet, la primera reacció d'un membre del govern espanyol a tot l'afer Puigdemont després que mantingués silenci durant tot el dia d'ahir.
Dos quarts i mig de dues, la Fiscalia de Bolívia ha imputat tres jesuïtes, un d'ells espanyol, per l'encobriment d'un cas de pederàstia que va ocórrer el 1961. El capellà d'origen valencià, Alejandro Mestre, mort el 1988, va abusar d'un menor d'edat quan era arcabisbe a La Paz. Segons el fiscal general Juan Lanchipa, els imputats, identificats com Osvaldo Armando Chirbeches, Bernardo León Mercado Vargas i Ignacio Suñol Esquirol, aquest darrer nascut a Barcelona, tenien coneixement dels abusos i van guardar silenci. A més, la Fiscalia Boliviana assegura que el delicte comès per Mestre va succeir quan el jesuïta complia funcions dins d'un establiment educatiu. Amb motiu de la imputació, el Ministeri Públic ha sol·licitat diverses mesures cautelars, inclosa la prohibició de sortir del país, la detenció domiciliària o la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà amb la víctima. L'Ajuntament de Barcelona detecta 75 pisos turístics il·legals en una operació d'inspecció de 134 allotjaments durant la primera quinzena de juliol. Aquests pisos estan vinculats a xarxes mafioses que lloguen de forma fraudulenta els immobles o els compren per fer-hi activitat turística sense llicències. Dels pisos inspeccionats se n'han precintat 8. Gairebé tots els pisos inspeccionats es vinculen a màfies internacionals, tal com explica la tinenta d'alcalde Laia Bonet.
Són xarxes que operen a nivell internacional, acostumen a cometre altres il·lícits, altres incompliments de normativa, com per exemple l'evasió o el frau fiscal, o bé fan servir documents falsos per llogar pisos o per rellogar-los a turistes, o bé senzillament no comuniquen als Mossos d'Esquadra la identitat de les persones que s'allotgen en aquests pisos turístics.
Les inspeccions es van fer totes de cop per evitar que els membres de la xarxa infractora s'avisessin entre ells, segons explica Albert Tomàs, tècnic superior de gestió de l'Ajuntament de Barcelona.
Malauradament encara queden algunes xarxes multiinfractores que fruit d'això es va voler realitzar aquestes multiinfraccions de l'estiu, que és la temporada alta de l'allotjament, per intentar abordar-los d'una manera global, actuant a la vegada davant d'aquests 134 habitatges per evitar que s'avisin entre ells i que l'acció inspectora ordinària quedi desdibuixada.
La majoria dels pisos turístics són a Ciutat Vella i l'Eixample, però també se n'han fet inspeccions a Horta i Sant Gervasi. I avui fa una setmana de la pedregada a Sant Pere de Torelló, Osona, que va deixar un miler d'habitatges malmesos, 300 vehicles amb els vidres trencats i una trentena d'empreses afectades. Els veïns continuen a hores d'ara fent gestions amb les asseguradores, mentre l'Ajuntament ha demanat que es declari al poble zona d'afectació especial. Ens ho explica la Maria Costa.
A dos quarts de nou del matí, la Judit, veïna de Sant Pere, rep la primera visita del Pèrit. Li espera un matí llarg perquè n'hi quedaran dues més. Una visita a casa a la seva àvia i una altra a casa als seus pares, que tot plegat els ha enganxat de vacances. Aquesta setmana...
Recollir trossos de teula, fibrociment, plàstic del canals que hi havia pel terra i fer gestions amb la companyia asseguradora. Molt males dates i costa, no és tan ràpid.
La pedregada els va sorprendre.
Ningú del poble havia vist mai una pedregada d'aquestes característiques, ni la gent gran, ni és que ningú.
Els estralls li han deixat una teulada que s'ha de reparar sencera, filtracions, al parquet bufat.
No, resignant, no t'hi pots fer mala sang, no depèn de tu, tirar endavant, com sigui. I, per sort, l'assegurança ens hi estarà.
I de camí cap a la segona visita trobem l'Ignasi, veí afectat i paleta del poble. El telèfon treu fum.
Bueno, si d'això ja ho canviarem, Toni. Vale. Bueno, tu, això és secundari. Ja.
I és que, perquè ens en fem a la idea, té més de 3 fulls plens de clients que l'esperen. Si fem números, 100 cobertes i 300 claraboies, que s'han de refer al 100%.
Abans de venir a casa ja vam anar a casa dels altres i mirar a veure què, com estava i això. Tot el dissabte, el diumenge, el dilluns i anar empalmant. Sí, sí, sense dormir.
Els camions van traient runa i els pèrits visiten entre 10 i 15 cases cada dia.
Teulats, canals i baixants afectats. Normalment et quedes sense vacances o les fas més tard.
Falten paletes, però també planxistes. A pocs quilòmetres d'on va caure la pedregada, a un taller mecànic de Torelló se li ha girat feina.
Cada vegada hi ha menys planxistes i, a més, ara aquesta època que estem, tenen tancat per vacances. Llavors és complicat.
Els veïns ja miren de reull les gelades del nord d'Osona del proper hivern, perquè les teulades escapçades ara acabaran d'espetegar amb el fred.
Catalunya Informació.
S'ha acabat l'edició d'aquest any del Festival Pau Casals de Prada. Una de les últimes actuacions va ser un sorprenent concert electrònic amb acordió. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Aquest certamen creat per Pau Casals l'any 1950 ha acollit una trentena d'actes i la gran majoria eren concerts de música clàssica. Cada any, però, l'organització proposa una actuació més contemporània. En aquest cas, l'escenari era a l'interior de les coves de Canaletes de Vilafranca de Conflent, on tot l'any s'està a 14 graus de temperatura. L'actuació va ser atrevida i sorprenent. Un concert electrònic a càrrec de l'acordionista rossellonesa Fanny Vicens.
Que és un viatge dins el so de l'acordió que és augmentat gràcies a l'electrònica i a la llum i fer aquest viatge dins un espai tan espectacular que aquestes coves és una experiència molt, molt impressionant i molt íntim i espectacular.
A l'acabar aquesta edició, els responsables es posen a planificar la de l'any vinent, l'any en què el Festival Pau Casals de Prada complirà 75 anys.
Doncs una desena de produccions catalanes formen part de la dotzena edició del Danseu Festival, que arrenca avui a les Piles, a la Conca de Barberà. Els organitzadors esperen arribar als 3.000 espectadors en un poble que no supera els 250 habitants. Tarragona, Ricard Buigas.
Les Piles es transforma aquests dies per acollir l'edició més ambiciosa del Danseu Festival. Enguany ho fa amb el lema Pobles que ballen, incorpora espectacles de sala. Per això han convertit un paller en un teatre amb capacitat per a 260 persones. En aquest escenari es podran veure dues de les produccions més destacades, Mucha Muchacha i Made of Space, que arriba després de passar pel Grec i la Bienal de Venècia. Aquesta edició ha programat 5 produccions belgues, com escriu, amb Alexander Van Turhout, referent del circ contemporani a Europa. El director del Danseu, Pau Estrem, diu que la relació de Catalunya amb Bèlgica va més enllà de la vessant artística.
Un territori que ens interessava, que a nivell d'artístic, creativament, les tendències, el que està passant amb dansa, amb circ, amb moviment a Bèlgica, ens semblava molt interessant. I, per altra banda, hi havia una sèrie de similituds, no? Polítiques, socials. Ells també tenen un territori, un país una mica separat, entre Flanders i Valònia. Vull dir, era un altre punt en comú.
Estrem diu que el festival, amb 12 edicions, s'ha convertit en un referent al país.
Crec que ja estàvem en el camí. Crec que aquest any realment el Danseu es posiciona com el Festival de Dansa de Catalunya, amb capacitat per acollir programació nacional i internacional.
El Danseu inclou una desena de produccions catalanes, com Perdón, de Los Informals, que actuarà a les 7 de la tarda abans de continuar la gira per Fira Tàrrega.
Passa un minut de 2:45. Informació de servei en atenció als usuaris de la línia R3 de Rodalies que comunica l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà. Aquest cap de setmana s'hi faran uns treballs d'inspecció dels murs protectors de la via que obligaran a interrompre la circulació en alguns trams. Demà dissabte, entre les 10 del matí i les 7 de la tarda, no hi haurà servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà. En aquest tram s'habilitarà un servei alternatiu per carretera mentre durin les obres. Així doncs, els trens de la línia R3 començaran i acabaran el recorregut a l'estació de Ribes de Freser. Pel que fa a diumenge, els trens no circularan entre Torelló i Ribes de Freser. També entre les 10 del matí i les 7 de la tarda hi haurà autobusos que cobriran aquest trajecte. D'altra banda, els trens de les línies R4 i R11 també es veuran afectats per unes obres el cap de setmana següent i en dies posteriors. I ara el temps, previsió per les pròximes hores amb en Gori Masip.
Després d'un matí de temps estable, hem d'esperar pocs canvis de cara a aquesta propera tarda. Hem d'esperar, sobretot, calor, que podrà arribar fins als 38, 39, algun 40 es podria registrar cap a les comarques del Pla de Lleida i de la Franja de Ponent. Molts valors per damunt dels 35 a la resta de l'interior i per sota la costa, però aquí amb aquest ambient més humit i, per tant, una sensació de xafogor ben marcada i notable. Tot plegat amb sol, aquest cel blau radiant que es mantindrà a la majoria de comarques, però amb algunes nuvolades que podran créixer cap al Pirineu, Prepirineu i no podríem acabar de descartar algun petit ruixat aïllat i de curta durada, sobretot cap al sector oriental. Un temps molt estable que també es mantindrà aquest proper cap de setmana, tan sols amb aquestes nuvolades que es poden repetir en zones de muntanya del nord del país i amb aquests avisos de calor que es mantenen tant avui com també de cara a les properes nits matinades, que seran de mal dormir, i de dia repetirem aquests valors de 40 graus, especialment demà dissabte.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Cop d'ullara a l'agenda castellera per aquest cap de setmana amb el Josep Pau Mirall i el David Prats.
Aguanta'm bé, per la feina, ja.
L'agenda del Tres Rondes. El cap de setmana casteller a Catalunya Informació.
Superades les diades a les Neus i la Fira Agost, les properes grans cites castelleres del mes d'agost passen per Llorenç i la Bisbal. La diada castellera de Festa Major de Llorenç al Penedès és aquest diumenge. Abans, dissabte a la tarda, també hi ha castells a Cornudella de Montsant. A les 6, a la plaça Major, hi actuen els Xiquets de Reus i els Brivalls.
A Millars, a la Catalunya Nord, diada de Festa Major. Hi podreu veure els Tirallongues de Manresa i els Castellers del Riberal. L'actuació és a les 5, a la plaça de la Font del Rei. I a Cubelles, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, diada de Festa Major, amb la colla local, els Castellers del Foix i els Minyons de l'Arbós.
A Llorenç, l'actuació de Festa Major és diumenge a les 6 de la tarda a la plaça de la Immaculada. Hi podreu veure la colla Joves, Xiquets de Tarragona, la colla Joves, Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell.
I al migdia, a quarts de 12, a diada de Festa Major a Castelldefels, al carrer Arcadi Balaguer, hi actua la colla local acompanyada dels Castellers de la Vila de Gràcia.
I dijous de la setmana que ve, 15 d'agost, hi haurà unes quantes diades a destacar. Una, la de la Bisbal, en horari de tarda.
Serà la segona vegada que enguany coincidiran a plaça els Castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. La diada de les 6 de la tarda amb els Verds, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla Jove Xiquets de Valls. També hi actuarà la colla local, els Bous. A Tarragona, a dos quarts de vuit, la Jove actua al Cos del Bou amb els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. I a la mateixa hora, Ferran, hi actuen els Xiquets de Tarragona i els Castellers d'Altafulla.
Són diades que podeu consultar a l'agenda de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya o als webs de les colles que hi participen. Del més destacat, en tindreu tota la informació diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu Tres Rondes, que podreu escoltar a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Night Shyamalan, el director del sisè sentit, torna a la gran pantalla amb La Trampa. És una de les grans novetats de les estrenes al cinema que arriben avui.
Ese tío, el carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales se han enterado de que va a estar hoy aquí. Y le han tendido una trampa.
La Trampa és una pel·lícula de thriller psicològic amb tocs de terror escrita i dirigida i produïda per Shyamalan. Josh Hartnett protagonitza el film, que parla d'un assassí en sèrie que esquiva un bloqueig policial mentre assisteix a un concert amb la seva filla. Estrenada als Estats Units el 2 d'agost, ja ha recaptat 20 milions d'euros.
Cuenta la leyenda que hay un pedazo tesoro escondido en una cámara secreta. Y que si sales en su busca, más te vale ir con ayuda.
Eli Roth, director de la saga Hostel, estrena Borderlands, protagonitzada per estrelles com Cate Blanchett, Jack Black i Jamie Lee Curtis. És una comèdia negra sobre un futur post-apocalíptic amb uns personatges estrambòtics, inadaptats, que lluiten contra monstres extraterrestres i delinqüents per trobar la filla desapareguda de l'home més poderós de l'univers.
Pero solo bastan 15 segundos. Que todo cambie por completo.
Lo siento mucho.
I aquest divendres també arriba als cinemes la pel·lícula Romper el Círculo, una adaptació de la novel·la romàntica de Colin Hoover que va ser un fenomen a TikTok. Blake Lively dona vida a Lily, una jove que viu una gran història d'amor fins que s'adona que ell no és com s'esperava. Ha de confiar en ella mateixa per decidir què vol fer amb el seu futur. Altres estrenes són la comèdia Cuerpo Escombro, que parla d'un home que es fa passar per discapacitat per aconseguir una feina, amb Dani Rovira, Ernesto Sevilla i Maria Herbàs, entre d'altres. I les pel·lícules de la saga de Spider-Man tornen cada setmana a la cartellera amb motiu de la celebració dels 100 anys de Columbia Pictures. Aquest divendres es pot veure de nou Spider-Man 2 de Sam Raimi. Més de 600 persones porten la cultura popular catalana aquest cap de setmana a la ciutat eslovaca de Prešov, que acull la 36a edició de la Plec Internacional. Al programa hi ha mostres de sardanes, castells, gegants, balls de bastons, diables o habaneres. La jornada inaugural, que avui inclou un gran espectacle en participació de tots els grups que participen a la Plec, una ballada de sardanes i una cantada d'habaneres. També s'inaugurarà una exposició conjunta de puntaires de Catalunya i Eslovàquia. Ivan Besora, president de l'entitat organitzadora Adifolk, ha destacat en declaracions a Catalunya Informació la gran projecció internacional que la Plec aconsegueix cada any per a la cultura popular catalana.
Per Adifolk és molt important celebrar aquesta nova edició, ja en són 36, i això demostra la flama ben viva de la cultura popular catalana. És, sens dubte, la mostra de cultura popular més important a l'exterior.
Dissabte i diumenge a Prešov hi haurà actes com cercaviles, un concert de música de banda, cants corals, una mostra de jocs tradicionals, una diada castellera, una exposició que explica les festes majors catalanes i un gran espectacle conjunt de cloenda.
Els esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Continua la jornada olímpica pels esportistes catalans.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Ara en directe tenim el tram final, el partit entre Espanya i Itàlia masculí de waterpolo, un enfrontament amb 7 catalans i que servirà per decidir si Espanya en aquest cas pot optar al 5è lloc o per contra ha de jugar pel 7è i 8è lloc. De moment, l'equip espanyol, a falta de 4 minuts i 17 segons per acabar el partit, guanya per 10 gols a 8. Per tant, de moment, les coses de cara per aquest conjunt, com dèiem, amb 7 catalans. Més coses. L'estudi Alberto Ginés, entrenat pel català David Macià, ha acabat fora de les medalles a la final d'escalada. El campió de Tòquio ha fet una molt mala prova de blocs i, tot i el seu gran rendiment a la prova de dificultat, no ha pogut remuntar i ha acabat 7è. D'altra banda, la lleidatana Berta Segura ha quedat eliminada a les sèries dels 4x400 amb l'equip espanyol en la jornada matinal d'avui d'atletisme. Segura i les seves companyes han fet el 5è millor temps de la seva sèrie, però a l'altra sèrie ha anat més ràpida i, per tant, s'han quedat fora de la final. Tot plegat el dia que hem sabut que s'han acabat els Jocs Olímpics per Noah Lyles. L'atleta nord-americà va córrer amb amb Covid la prova dels 200 metres i aquesta matinada, més, un comunicat anunciant que no participaria amb els Estats Units aquest vespre a la final del 4%. Això en una jornada amb tres opcions catalanes a medalla. Comencem per l'actualitat, i és que d'aquí aproximadament una hora, a les 3 de la tarda, el torneig femení de futbol, la selecció espanyola juga el bronze contra Alemanya. Una selecció espanyola que ja ha fet oficial el seu 11 per afrontar el partit, i les 5 catalanes surten d'inici. Laia Codina, Laia Alexandri, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Alexia Botellas, a més de dues futbolistes del Barça, Cata Coll i Salma Parayuelo. D'altra banda, l'únic enfrontament amb possibilitat d'or serà el torneig masculí de futbol. Aquesta tarda, a les 6, final entre Espanya i França al Parc dels Prínceps, un partit que compta amb 7 catalans i altres futbolistes de clubs de Catalunya. Aquest és el cas del jugador del Girona, Abel Ruiz.
Es algo que puede ser histórico y que hemos luchado mucho, ¿no? Llevamos 40 días concentrados y es mucho esfuerzo, ¿no?, el que llevamos. Y que era nuestro sueño, ¿no?, el poder estar en una final olímpica y estamos, ¿no?, y contentos de todo el trabajo que llevamos durante todos estos 40 días.
I per últim, partit d'handbol masculí sense decidir medalles avui, però amb possibilitat d'assegurar-ne una. I és que Espanya juga avui contra Alemanya amb tres catalans buscant un lloc a la gran final, unes semifinals que començaran a 4:45 de la tarda. I mentre estan fora dels jocs, Dani Olmo s'ha acomiadat a les xarxes del Leipzig, un jugador al qual ja s'ha vist a les oficines del Barça i que, per tant, és que es faci oficial. El seu fitxatge pel club blaugrana és imminent.
Catalunya Informació.
Tornant cap a París, aquesta tarda a 8:15 del vespre entra en competició el duo de natació artística amb la catalana Iris Tió i Elisa Ozoguina. Tió parlava en una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio abans dels jocs de les seves referents.
No, em fa sentir bé, o sigui, al contrari, em motiva i m'agrada perquè per mi és un somni com arribar sempre a lo més alt i jo volia ser com la Gemma, com la Ona, com l'Andrea Fuentes. Llavors, per mi és guai que m'ho diguin i em motiva.
D'altra banda, aquest vespre hi ha 8 finals d'atletisme, més enllà de la que hem destacat de 4% masculí. També hi destaquem la del triple salt masculí, on hi participa l'atleta del Barça d'origen cubà Jordan Díaz, que recordem es va classificar per aquesta final amb la millor marca de les sèries classificatòries. Avui, per cert, també tenim semifinals de bàsquet femenines a Austràlia, Estats Units i França, Bèlgica, i una de les grans cites del dia serà gairebé a les 11 de la nit amb el combat de boxa per l'or entre l'algeriana Iman Khelif, centre de molta polèmica durant aquests jocs, i la xinesa Yang Liu. Per cert, avui entra en joc el breaking, una disciplina que recordem s'estrena en uns Jocs Olímpics. Començarà a les 4 amb les Beagles, la prova femenina. Fora dels jocs, hem comentat l'actualitat de Dani Olmo, però també hem d'explicar que el Barça de bàsquet ha anunciat que viatjarà a Hangzhou, a la Xina, aquesta pretemporada. Serà una gira del 29 d'agost fins al 5 de setembre amb dos amistosos. Primer, contra els Beijing Ducks, l'1 de setembre, mentre que el dia següent, el 2 de setembre, disputarà un derbi català contra el Bàsquet Girona. I parlant de Girona, en aquest cas en futbol, l'equip de Mitchell té un nou partit de pretemporada, perquè a 9:15, hora catalana, té un amistós al camp del Newcastle anglès. Per cert, tornant al waterpolo, recordem que està en joc a l'Itàlia-Espanya, masculí en aquest cas, de moment guanya Espanya 9-11, falta 2 minuts.